Vaya tete.
Que vagi bé, les 8 en punt, bona nit.
RAC 1, 9 sé, amb Anna Ballonesa.
Avui comencem fent-nos una pregunta. S'ha d'explicar als joves com consumir correctament cocaïna? Això és, de fet, el que pretén aquesta campanya de la Federació de Casals de Joves de Catalunya, que avui ha generat un autèntic terrabastall, una iniciativa, com dèiem, que detalla com drogar-se amb cura, si és que això té cap sentit, i que ha fet posar les mans al cap alguns metges, però que, en canvi, defensen des del Casals de Joves. De fet, ara els sentirem, diuen que no pensen retirar aquesta campanya i que, de fet, ha complert amb l'objectiu que buscava. Com dèiem, de seguida sentirem totes aquestes justificacions. A banda, però, d'això, falten 3 dies perquè acabi l'any. Qui més qui menys està fent resums d'aquest 2023. Si ahir era Pedro Sánchez qui valorava com han anat els últims mesos, avui ha estat el torn d'Alberto Núñez Feijóo. I com era d'esperar, el president popular no ha perdut l'ocasió per carregar contra Sánchez.
Ninguna declaración institucional o ninguna declaración unilateral de independencia, ninguna iniciativa de los independentistas ha llevado más lejos sus pretensiones que la ambición desmedida del señor Pedro Sánchez.
Un Feijóo que avui també ha estat molt dur respecte a la moció de censura de l'Ajuntament de Pamplona, que ha fet fora l'alcaldessa d'UPN i que ha retornat al poder a Bildu, que ja havia governat entre el 2015 i el 2019. Qui s'ha quedat sense alcaldia ha estat Cristina Ibarrola, que ha fet unes declaracions que han aixecat també força polseguera. Podríem dir que ha fet com a mínim una comparació desafortunada.
Nunca sería alcaldesa con los votos de H. Bildu, jamás, pase lo que pase. Nunca apoyaría a H. Bildu, a cambio de nada, pase lo que pase. Prefiero fregar escaleras.
En fi, encara parlant de polèmiques polítiques, una altra és la que ja explicàvem divendres de la setmana passada, d'aquella reacció de Javier Ortega Smith contra el portaveu adjunt de Més Madrid, llançant-li una ampolla buida d'aigua durant el ple. Doncs bé, avui s'ha sabut que just d'aquí a una setmana, dijous que ve, es farà un ple extraordinari a l'Ajuntament de Madrid per reprovar-lo. De tot plegat en parlarem avui en Temps de Tertúlia amb la periodista del Crític Laura Aznar, l'advocat, periodista i professor universitari Josep Manel Silva, la jurista i politòloga Montserrat de Mesón i el cap de política de l'ACN, Rafa Garrido. Va, i acabem com sempre amb el titular pel temps. Demà ens llevarem amb un ambient clarament menys fred que els últims dies i a l'hora de dinar en general ens mourem entre els 10 i els 15 graus. Tornarem, doncs, a tenir molts núvols però sense precipitacions. De seguida tot amb més detall. Ara són les 8 i pràcticament 3 minuts. Víctor Cullell, bona nit.
Bona nit.
La Federació de Casals de Joves de Catalunya descarta retirar la campanya de la T-Drogues. Ara ho dèiem, és aquesta targeta que imita un títol de transport públic i que explica als joves com fer un consum segur de la cocaïna.
Sí, que recull una sèrie de passos i consells per esnifar amb seguretat. La iniciativa ha aixecat moltes crítiques les últimes hores per part d'alguns metges i partits polítics que consideren que fomenta el consum de la droga.
I això, com dèiem també ara, quan els impulsors, en canvi, en defensen la seva utilitat. Ja ha parlat l'Eudald Martínez.
La targeta recull consells com ara picar bé la droga, netejar-se el nas com cal després de consumir o no compartir el rulo. La Federació de Casals de Joves remarca que ja fa 3 anys que van posar en marxa aquesta campanya i que en cap cas està pensada pel públic general. Expliquen que amb prou feines n'han entregat a 300 persones, sempre majors d'edat, i que en la majoria de casos ja eren consumidores. El secretari general de l'entitat, Toni Pinillos, defensa recull la utilitat de les campanyes de reducció de riscos com aquesta.
És una campanya que ha estat molt petita i que fins ara s'ha mantingut en el públic adequat al que es dirigia. No ha estat fins ara, no, que arriba tot el públic general i genera judicis en població desinformada, que no sap el treball que hi ha darrere, no sap el context.
I remarca que les entitats que formen part de la federació també fan altres campanyes centrades en formar dels riscos del consum.
Una de les crítiques més contundents a aquesta iniciativa és la del president del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Padrós. Una piulada considera un despropòsit i diu que en cap cas ajuda a fomentar la reducció de riscos, sinó que la pot incentivar. El portaveu també de Junts per Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, ha exigit una rectificació i la dimissió o cessament del responsable polític que ho ha permès. I encara sobre drogues i joves, un de cada 3 adolescents d'entre 12 i 13 anys ha begut alcohol i un de cada quatre ha fumat algun cigarret electrònic. Ho diu una enquesta del Pla Nacional de Drogues, que apunta que la beguda té una mica més atirada entre els nois, mentre que fumar és més habitual entre les noies. Els alumnes que comencen l'ESO també consumeixen sovint begudes energètiques. Benet Íñigo.
Un terç dels joves dels primers cursos de l'ESO ha tastat l'alcohol alguna vegada i un de cada cinc l'últim mes. Segons l'estudi, la majoria l'aconsegueixen a botigues de barri o bé en cases d'amics. Els nois beuen una mica més de manera habitual que les noies. En canvi, les noies fumen més que els nois i queda clar que la cigarreta electrònica és la porta d'entrada. Un de cada quatre ha fumat alguna vegada amb un vapejador i un de cada deu ho ha fet recentment. Xifres molt més altes que el tabac convencional, que a aquesta edat només han consumit un 4,5% l'últim mes. La cigarreta creix exponencialment entre els 14 i els 18 anys, quan arriba a un de cada 5 joves. I de tots els productes que analitza l'estudi, el més consumit són les begudes energètiques. 4 de cada 10 en beuen, i sovint barrejades amb begudes alcohòliques. De fet, la meitat del consum d'alcohol ve acompanyat d'aquesta beguda.
Gràcies, Benet. I a tot això, el Ministeri de Sanitat ha anunciat també que regularà l'ús precisament dels vapejadors. Ho ha publicat la ministra Mònica García a Twitter, tot i que no n'ha donat detalls. Ha dit que els vapejadors tenen aparença de joguines i gustos dolços, però que en realitat són perjudicials i que són l'avançada també del tabaquisme. Les 8 i 6 minuts era d'esperar i és el que ha acabat passant. Alberto Núñez Feijóo ha aprofitat el seu resum polític anual per treure tota l'artilleria contra Pedro Sánchez. En una compareixença aquest matí des de Madrid, el líder popular ha rebutjat les mesures anticrisi exposades ahir per Pedro Sánchez, però alhora també ha allargat la mà als socialistes per negociar modificacions a canvi del seu vot positiu al decret llei del govern. Entre altres coses, Feijóo proposa la reducció de l'impost de la renda de les persones físiques, també la disminució de la despesa pública i que la carn i el peix s'incloguin en la rebaixa de l'IVA dels aliments bàsics. Anem cap a Madrid, Roger Perciba.
Sí, Feijóo recorda que el poder adquisitiu dels espanyols és el mateix ara que fa 15 anys, però pagant més impostos. Assegura que l'economia espanyola és de les pitjors d'Europa, però també ofereix el suport del seu partit al govern espanyol si accepten les seves propostes.
Apoyaremos las medidas que el gobierno ha publicado si nos aseguramos de que realmente favorecen el alivio para los hogares españoles y hay una bajada de impuestos a las rentas medias y a las rentas más modestas.
Y entre los fets destacats de l'any que acaba, l'amnistia.
Hay que reconocer que el único logro del presidente Sánchez en 2023 ha sido su investidura. Ahora bien, es una investidura que lleva aparejadas la ley de amnistía, las reuniones fuera de la Unión Europea con un prófugo buscado por el Tribunal Supremo, comisiones de investigación para difamar a los jueces.
Feijóo també acusa Pedro Sánchez de voler controlar les institucions de l'Estat i acabar, diu, amb la divisió de poders.
I en aquest mateix resum polític de l'any que ha fet Feijóo, el líder dels populars també ha aprofitat la moció de censura d'aquest matí a l'Ajuntament de Pamplona per encara posar més llenya al foc contra Pedro Sánchez. Ha dit que el pacte amb Bildu deixa els socialistes fora de la Constitució i sense dignitat.
Hoy España no gana una alcaldía progresista. Hoy España gana una alcaldía reaccionaria. Que nadie se engañe. Hoy España pierde un partido de Estado. El señor Sánchez ha llevado el PSOE fuera del constitucionalismo, fuera del sentido común y de la dignidad. Sánchez ha elegido acabar el año brindando con Bildu.
Feijóo insisteix que en la idea que la moció de censura de Pamplona és el pacte encaputxat entre el PSOE i Bildu i que gràcies a aquest canvi a l'Ajuntament els bascos, diu, van autoritzar la investidura de Pedro Sánchez. Sigui, com dèiem, Bildu ha recuperat l'alcaldia de Pamplona gràcies al suport del Partit Socialista de Navarra. El candidat a Berzale, Joseba Asirón, ha guanyat la moció de censura enmig d'un clima d'alta tensió a la ciutat i també al ple. L'alcaldessa fins ara, Cristina Ibarrola, militant d'Unió del Poble Navarrès, i el cap de files popular, Carlos García, han carregat de valent contra aquest acord i han acusat els socialistes de traïdors i d'haver entregat la vara d'alcalde als hereus d'ETA.
Hoy asistimos al final de esta macabra obra titulada Traición a Pamplona. Hoy el Partido Socialista entrega a Bildu un gran premio que permite simplemente mantener en el sillón a Pedro Sánchez.
Es que ¿quién iba a pensar que Sánchez iba a acabar su trabajo de blanqueamiento hoy en Pamplona dándoles la alcaldía? ¿Dónde quedan todos los asesinados?
Ara sentíem qui era l'alcaldessa fins ara, Cristina Ibarrola, que ha dit això durant el ple, però després ha anat una mica més enllà i ha fet unes declaracions que han generat polèmica a les xarxes pel to classista.
Nunca sería alcaldesa con los votos de H. Bildu, jamás, pase lo que pase. Nunca apoyaría a H. Bildu, a cambio de nada, pase lo que pase. Prefiero fregar escaleras.
Unes declaracions, com dèiem, que fins i tot ha denunciat la vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz, en una piulada demana dignificar la feina de moltes dones, diu, que netegen escales i que fan una tasca social fonamental. Com dèiem, però, paraules gruixudes i to aspre i també contundent en un ple que ha acabat amb el nou alcalde, Joseba Cirón, dient que buscarà grans consensos després de la tensió dels últims dies.
Mi compromiso personal con tres pilares en la búsqueda de consensos, el compromiso por el respeto por el que piensa de manera diferente y finalmente el compromiso por la convivencia.
Els socialistes han aprofitat també el seu discurs per denunciar la pressió rebuda aquests últims dies. La portaveu, Marina Curiel, ha lamentat els insults i també les faltes de respecte.
UPN nos está señalando, nos están insultando. Escoria, traición, infamia, miserables, indignos y despreciables. No todo vale en el discurso o en la crítica política. Frente a los insultos, el Partido Socialista respondemos con trabajo, con responsabilidad política, con responsabilidad institucional y con valentía.
La tensió també s'ha viscut a l'exterior de l'Ajuntament amb dues manifestacions de signe contrari que s'han acabat convertint en una festa Versalhes al final del ple quan Joseba Cirón ha sortit al balcó per saludar els assistents. Fora de Pamplona, però encara parlant també d'aliances i de desencontres entre partits, avui Pablo Iglesias ha animat les bases d'Unides Podem a votar en contra de la coalició amb Sumar a Galícia. Un dia després que es fes públic el pacte entre les dues formacions, l'exlíder del partit ha publicat un comunicat al seu mitjà de comunicació, Canal Red, criticant aquesta aliança i ha demanat el vot pel Bloc Nacionalista Gallec.
En aquesta editorial, Iglesias acusa els de Yolanda Díaz d'intentar enterrar Podem i per això insisteix a la militància a votar-hi en contra. L'exlíder de la formació tampoc veu amb bons ulls la decisió de posar Marta Lois, actual portaveu de Sumar al Congrés, com a cap de llista. Critica que no hi hagi cap mecanisme de debat i que tampoc s'ofereix a Podem un lloc amb possibilitats de ser escollit a les eleccions gallegues. El pacte que es va fer públic ahir, com dèiem, reserva els caps de llista de Pontevedra i La Corunya a Sumar, que són les dues províncies amb més opcions de tenir-hi representació. Podem, en canvi, es quedaria amb el número 2 de La Corunya, l'1 a Lugo, el 3 a Ourense i el 4 a Pontevedra.
Les 8 i 12, i ho dèiem en començar, l'Ajuntament de Madrid farà un ple extraordinari pel cas de Javier Ortega Smith, qui, recordem-ho, divendres passat va agredir el portaveu adjunt de Més Madrid durant una sessió. El ple es farà dijous que ve, 4 de gener, a la 1 del migdia, després que ho hagin demanat els mateixos regidors de Més Madrid, també els del Partit Socialista i el PP, liderat per José Luis Martínez Almeida.
Si no hi ha sorpreses, el grup popular votarà a favor de reprovar el portaveu de Vox a l'Ajuntament. Almeida ha recordat avui que divendres, quan va passar l'agressió, ja va demanar a Ortega Smith que entregués l'acta de regidor.
La reprobación la hemos hecho desde el primer momento. Personalmente yo, ya durante el pleno, yo ya tomé la palabra, reprobé a Javier Ortega Smith y al mismo tiempo también pedí que entregara el acta de concejal del Ayuntamiento de Madrid.
I qui també n'ha parlat és Alberto Núñez Feijóo, que per primera vegada opina sobre aquest incident. Feijóo diu que si Ortega Smith fos regidor del seu partit, li proposaria dimitir.
Yo creo que hay comportamientos que no caben y en mi opinión, pues este comportamiento es inadmisible. En mi opinión, sí. Si desde luego es un concejal de mi partido, se lo propondría. Es verdad que el acta de concejal o de diputado és un acte personal.
El Partit Socialista diu que la data per la celebració del ple, el 4 de gener, dijous que ve, és un regal de Nadal per Vox perquè la sessió passarà desapercebuda.
8 i 13 minuts, el ministre de la Presidència del Govern espanyol, Félix Bolaños, atribueix a una confusió el posicionament contrari de Junts al Reial Decret que podria congelar l'amnistia i que explicàvem ahir. El ministre assegura que l'aprovació d'aquest mecanisme, que permetrà als tribunals suspendre processos quan els estudia el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, ja s'aplicava fins ara perquè diu que forma part de la jurisprudència europea.
Ayer hubo un malentendido porque realmente no ha habido ningún cambio, ninguno, en la regulación de las cuestiones prejudiciales con la entrada en vigor del Real Decreto Ley. Y que lo único que se ha hecho ha sido adaptar la legislación española a la jurisprudencia absolutamente pacífica del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo.
El govern espanyol recorda que s'ha vist obligat a incorporar-ho a la legislació espanyola com a contrapartida al quart paquet d'inversions dels fons europeus de 10.000 milions d'euros. I això el dia que Amnistia Internacional ha llançat una alerta sobre la llei d'amnistia. L'organització proposa canvis importants per garantir, diu, els drets de les víctimes. En un informe que han enviat els grups parlamentaris del Congrés, diuen que hauria d'indemnitzar els represaliats i excloure els policies acusats per un ús excessiu de la força.
Amnistia Internacional recorda, per exemple, que el Tribunal Europeu de Drets Humans ha dit que tot ús innecessari de la força per part de la policia vulnera l'article 3 del Conveni Europeu de Drets Humans. A més, troba a faltar a la llei d'amnistia que es pugui reparar el mal que van patir les víctimes líders de la societat civil com Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. Al final del document, de 13 pàgines, també nega que els fets relacionats amb les manifestacions de Tsunami Democràtic es puguin considerar terrorisme.
I Pere Aragonès avisa a Pedro Sánchez que la taula de diàleg ha de servir exclusivament per resoldre el conflicte polític i no per abordar el finançament o un altre estatut. El president de la Generalitat assegura en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies que qüestions com el dèficit fiscal i també el finançament singular s'han de tractar a la comissió bilateral entre la Generalitat i l'Estat.
Són dos àmbits diferents. La taula de negociació és per resoldre el conflicte polític amb l'Estat. I el conflicte polític no es resol amb un acord de finançament, perquè el conflicte polític que tenim és un conflicte de sobirania. Hi ha una majoria de Catalunya que vol votar lliurement el seu futur i unes institucions de l'Estat espanyol que ho impedeixen. I això hem de resoldre, aquesta contradicció. I aquest és l'espai de la taula de negociació.
Segons Aragonès, els altres debats importantíssims, com el del dèficit fiscal, s'han de tractar a la comissió també bilateral. El president explica que ja han carregat una proposta de finançament singular per Catalunya, la consellera Natàlia Mas, per portar-la a Madrid.
Vaig encarregar a la Conselleria d'Economia que presentés una proposta de finançament singular que passava perquè tots els impostos fossin recaptats per la Generalitat, amb els mecanismes de coordinació que siguin necessaris, i per tant, doncs, a finals del mes de gener, principis de febrer, tindrem aquesta proposta, que és la que portarem en els espais de negociació amb l'Estat.
Unes paraules, però, les d'Aragonès, que no han agradat al PSC. Els socialistes reivindiquen que a la taula de diàleg s'ha de poder parlar de tot, fins i tot de la sequera, a Giró.
La portaveu del PSC al Parlament, Alicia Romero, creu que normalitzar la situació és la millor manera de resoldre el conflicte polític.
Nosaltres no ens agrada que el diàleg estigui limitat ni condicionat i creiem que les taules de diàleg entre governs han de poder parlar de tot allò que preocupa els ciutadans. Mira, parlant justament de sequera seria un bon tema per parlar en una taula entre governs perquè probablement sigui la preocupació més important que tenim avui sobre la taula i que també tenen els ciutadans. Creiem que no s'ha de limitar a parlar d'un tema que, a més, sovint divideix.
Romero també discrepa de la proposta de finançament singular per Catalunya que demana Aragonès. Assegura que cal una reforma del finançament autonòmic a totes les comunitats.
I els socialistes, per cert, que retreuen Aragonès que acabi l'any sense haver aprovat els pressupostos del 2024. Romero insisteix que no s'asseuran a negociar fins que es compleixin els acords del 2023. Confia, però, que els propers dies es desencallin els tràmits del quart cinturó. Ahir el govern espanyol va aprovar la modificació de la llei de carreteres perquè la Generalitat es pugui fer càrrec d'aquestes obres, que és una mesura que podria agilitzar tot aquest procés. Doncs bé, sobre aquest estira i arronsa entre Catalunya i Espanya i també sobre l'actualitat política d'aquests últims dies del 2023, avui li hem preguntat al politòleg Silvio Falcón què en pensa.
El conflicte polític entre Catalunya i l'Estat espanyol va força més enllà del dèficit fiscal, de les competències de Rodalies o del paper de la llengua catalana. Aquestes qüestions, importantíssimes, són conseqüències de la minorització a la que sovint s'ha volgut condemnar Catalunya des del Madrid polític. El president Aragonès, davant del risc que el PSOE vulgui diluir tots aquests temes sota un mateix paraigua, impulsa el que serà el gruix polític de la fi del seu mandat. El referèndum és la manera que proposa el govern de Catalunya per a resoldre el conflicte i la taula de diàleg l'espai on pactar-ne les condicions. Un avís a navegants per als que tracten la carpeta catalana com una qüestió únicament competencial o d'encaix.
Les 8 i 18, encara parlant del govern, Anna Simó demana a la ministra d'Educació més recursos per revertir els mals resultats de l'informe PISA. La consellera d'Educació s'ha reunit aquesta tarda amb la ministra Pilar Alegria per primer cop des que l'han tornat a nomenar ministra del RAN.
La trobada s'ha fet a Madrid i Simó li ha entregat un pla de treball elaborat pel departament que recull les demandes i necessitats que té Catalunya, entre elles més recursos per acollir els alumnes nouvinguts i vulnerables o negociar com han de ser els continguts dels estudis de magisteri.
Bàsicament el que hem demanat és respecte a les competències i recursos per la legislació orgànica i de Reial Decret Estatal, que després no n'hi ha. Formació professional, inclusiva, lluita contra l'abandonament, suport a l'alumnat més vulnerable.
Consellera i ministra també han tractat la futura regulació del mòbil a les aules. Recordem que el Ministeri convocarà una reunió amb totes les comunitats al gener i Simó ha defensat que els aparells estiguin prohibits a primària i fer una regulació més precisa a secundària.
pràcticament les 8 i 20 minuts, falten 3 dies per Cap d'Any, ja es van preparant els dispositius per aquest esdeveniment. A Barcelona la policia farà controls d'accés a l'espectacle de les Fonts de Montjuïc per impedir l'entrada d'ampolles de vidre i també d'objectes de metall. Es mobilitzaran uns 1.500 efectius entre Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana i també bombers. Seran sobretot a l'Avinguda Maria Cristina, per on es calcula que hi passaran unes 120.000 persones. L'intendent de la Guàrdia Urbana de Barcelona, Jordi Oliveres, explica que en aquest punt faran servir pales detectores de metall per retirar qualsevol objecte perillós.
Serà un dispositiu en el que s'implementaran mesures de filtres, per tant, a Maria Cristina estem parlant, mesures de filtres, per tant, d'evitar que hi hagin ampolles, objectes perillosos que s'hi puguin entrar. La Guàrdia Urbana, en aquest sentit, també portarà pales metàl·liques per detecció d'objectes que siguin metàl·lics i que puguin ser perillosos.
I a banda d'això, també hi haurà habilitat un itinerari segur per evitar agressions sexuals i el metro funcionarà tota la nit.
Tot plegat, una de les nits més mogudes de l'any, amb grans moviments de persones, com dèiem, sobretot en bars musicals i discoteques. El sector de l'oci nocturn confia poder arribar al 100% de l'ocupació. Ho ha explicat a RAC1 el president de la patronal FECASARM, David López.
Jo crec que sí, que s'arribarà, si no a fer un sold out, a tindre una ocupació molt alta, per lo menos del 80 o del 85% dels aforaments, i fins i tot creiem que la mateixa nit s'arribarà al 100% segur.
D'altra banda, i sobre la denúncia que llançava aquesta setmana la mateixa patronal de l'oci nocturn, que criticava una allau d'inspeccions, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, s'ha mostrat contundent i ha dit que les normatives s'han de complir.
Jo crec que mai es pot acusar un govern municipal ni a l'administració pública de fer complir les normes. És la nostra obligació. Nosaltres, quan tenim aquest criteri de fer inspeccions, diguem-ne, sistemàtiques a un local, és perquè els serveis d'inspecció consideren que hi ha zones de la ciutat o que hi ha activitats que han de ser inspeccionades.
Tot i això, la Guàrdia Urbana ha confirmat que la majoria d'actuacions d'aquestes últimes setmanes en locals d'oci nocturn han acabat amb denúncies lleus.
I parlant de controls relacionats amb el Nadal, l'Agència Catalana del Consum ha retirat prop de 160.000 joguines infantils del mercat en els últims 3 anys, la gran majoria per la presència de peces minúscules i també pel risc d'asfíxia, però també per excés de substàncies químiques.
És el cas de la Slime, una pasta viscosa de colors per modelar, que en alguns casos té una quantitat superior a la permesa de compost químic. Entre els productes retirats també hi ha una disfressa infantil de pirata feta de plàstic que conté més substàncies químiques de les permeses. Consum recomana comprar sempre les joguines en establiments de confiança i llegir les advertències del fabricant.
8 minuts per 2:15. Els treballadors de Terra d'Ibèria mantenen la vaga anunciada per Reis després que hagi fracassat avui la mediació amb la companyia per tal d'acostar posicions. La protesta està convocada del 5 al 8 de gener, tots dos dies inclosos, coincidint, com dèiem, amb el retorn majoritari de les vacances de Nadal.
La protesta és per la negativa de l'empresa a gestionar directament el servei de càrrega i descàrrega de maletes als avions, el que es coneix com a handling. El responsable del sector aeri d'UGT a Catalunya, José Antonio Ramírez, ha criticat a RAC1 l'enrocament d'Ibèria a l'hora de negociar.
Nosaltres al CIMA, que és el Servei de Confederal de Mediació, que és on hem estat avui, els ha recomanat que continuessin parlant, però l'actitud d'Iberia que nosaltres hem vist avui és que no volen parlar, no volen arribar a acords. Per tant, no entenem aquesta posició de la companyia.
Qui podria pagar els plats trencats de tot plegat són els viatgers. Fins al 7 de gener es preveu que l'aeroport del Prat, sense anar més lluny, hi operin gairebé 14.000 vols.
La rebaixa de l'IVA dels aliments bàsics no ha evitat que el 2023 omplir el cistell d'anar a comprar al supermercat hagi sortit més car en comparació amb el 2022. Concretament, segons l'Associació d'Usuaris Financers, anar a comprar s'ha encarit de mitjana un 2%, un fet que corrobora les denúncies recurrents de l'Organització de Consumidors Facua, que avisa també que moltes empreses han apujat preus per evitar perdre el marge de benefici, Sergi Alemany.
De fet, si es pren com a referència l'IPC del mes de novembre, l'augment encara és més elevat, del 9%. En concret, l'informe de Sofin detalla que el cost d'omplir el cistell d'anar a comprar ha passat de costar de mitjana 33 euros amb 67 cèntims a superar els 34 euros. I afegeix que sense la rebaixa de l'impost, la pujada dels preus hauria estat de més del 6%. Això després d'analitzar més de 840 productes de diverses distribuïdores i concloure també que per cadenes el Cort Inglés és on més car surt anar a comprar, a l'Alcampo, on més barat. L'associació també acusa algunes cadenes d'alimentació d'haver pactat aquest any preus per l'arròs, l'oli d'oliva i la llet. Precisament l'oli d'oliva és el producte que més s'ha disparat l'últim any, un 51% respecte al 2022. Els ous també s'han encarit força, un 8%, i les verdures un 7%.
parlàvem de que la sequera a l'estat espanyol havia entrat al rànquing dels desastres climàtics que han sortit més costosos per la ciutadania. Doncs bé, avui l'Agència Catalana de l'Aigua creu que la població que viu a grans ciutats no és prou conscient de la gravetat de la sequera que hi ha a Catalunya. Això, malgrat que recorden que l'entrada en situació d'emergència a l'àrea de Barcelona i també a la de Girona és imminent.
L'avís l'ha fet el director de l'ACA, Samuel Reyes, en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies. Reyes ha defensat que ja no poden endurir més les restriccions al sector agrícola i demana que ara siguin les ciutats les que en prenguin consciència.
Un dels missatges que més ha arribat a la societat ha sigut el tancament de les dutxes en els gimnasos. Sembla mentida. Després de que l'agricultura hagi patit retallades d'entre el 50 i el 100%, la societat urbana se n'assabenta quan parles dels gimnasos, o dels vaixells, o de que el Barça no podrà regar.
Sobre l'opció de portar aigua amb vaixells, Reyes descarta que sigui una realitat abans del juny.
I a tot això, Unió de Pagesos tancarà l'any havent presentat al·legacions a la meitat dels projectes eòlics i solars que la Generalitat i l'Estat tenen en marxa a Catalunya. Concretament, han denunciat 65 dels 138 projectes d'energies renovables. El sindicat es mostra totalment a favor de la implementació d'aquesta mena d'energies, però no de la manera en què es volen imposar sobre el terreny.
Unió de Pagesos defensa que a Catalunya no es pot permetre el luxe de perdre més terres. El responsable d'energies alternatives del sindicat, Jaume Pedrós, diu que cal garantir que no es perdi el poder de producció a cap poble.
No podem deixar que cap pagès o cap ramader hagi de plegar de fer de la seva feina per culpa de que a les seves finques s'imposen unes renovables que vagin a fer valve el terreno, a fer perdre hectàrees de producció.
Per això el sindicat proposa crear oficines comarcals de transició energètica.
4 minuts mal comptats i arribarem a 8:45. Atenció a això, l'Audiència Provincial de València ha condemnat a més de 2 anys de presó a un membre del partit d'extrema dreta Espanya 2000 per atribuir l'origen i l'expansió de la verola del mico al col·lectiu homosexual. Se'l condemna a 2 anys i 8 mesos de presó per un delicte d'odi, després que l'any passat publiqués un article al web del partit relacionant aquesta malaltia amb les relacions homosexuals.
Ell no el va escriure, però administrava el lloc web i, a més, el va compartir a les xarxes socials. A banda de la pena de presó, haurà de pagar una multa de 3.000 euros i se l'inhabilita per treballar en l'àmbit educatiu. A l'article es feien servir expressions ofensives i humiliants contra el col·lectiu homosexual. El condemnat, però, alega que feia servir el seu dret a la llibertat d'expressió.
En successos, una investigació conjunta dels Mossos, la policia espanyola i la portuguesa ha permès detenir una banda que va segrestar una empresària a Portugal i que el va deixar l'endemà lligat en un arbre a Collbató. I encara també van intentar un segon segrest uns mesos després. A la primera víctima li van robar 100.000 euros, Benet Iñigo.
En lloc de demanar un rescat, van obligar l'home segrestat a donar-los les contrasenyes del banc. Quan el van deixar, ple de cops i totalment desorientat en un bosc de Collbató, li havien robat al voltant de 100.000 euros, uns diners que van moure ràpid a través de bancs portuguesos, espanyols, francesos, belgues i lituans. El cap d'investigació de la Regió Metropolitana Sud, Rafael Montes, explica que la banda es divide en dos grups.
Un grup operatiu composat per 3 persones d'origen brasileny, són gent jove, extremadament violenta, i d'altra banda tenien un grup de recolzament que eren les persones encarregades de mobilitzar els comptes corrents. Moltes de les comptes fraudulentes van ser obertes un mes abans i, per tant, hi havia una planificació.
Gràcies a imatges de seguretat i algunes empremtes que van trobar en un cotxe, van identificar els membres del grup i els van arrestar fa 2 setmanes a diferents punts d'Andalusia i Múrcia. Els van detenir a tots menys a un, que ja era a la presó, per atracar un prostíbul a punta de pistola.
I d'altra banda, els Mossos d'Esquadra també han detingut a 2 homes per entrar a robar a punta de pistola en un hostal de Figueres.
Tot plegat va passar la matinada del dimecres 13 de desembre, quan 2 persones encaputxades van entrar a l'establiment, van aprofitar que la recepcionista va obrir la porta de l'hostal a un client que sortia i un cop dins els 2 assaltants van amenaçar la treballadora i la van fer anar de forma violenta fins al bar, on hi havia 5 clients a qui van fer estirar boca avall. Després els van robar els telèfons mòbils i es van emportar la recaptació de la màquina escurabutxaques que van forçar, així com també els diners de la registradora.
La policia espanyola demana ajuda per trobar El Pastilla, un sicari considerat molt perillós que s'ha escapat de la presó del Calameco. Es tracta d'un noi alt d'uns 20 anys.
La policia difosa a través de les xarxes socials un missatge que inclou 2 fotografies de l'individu. Es diu Youssef Mohamed Lereh i, com dèiem, respon al sobrenom del Pastilla. El delinqüent té diversos càrrecs per assassinat i va fugir de la presó aprofitant una visita de familiars.
I mentrestant, aquí a Barcelona, els Mossos d'Esquadra continuen buscant el menor que va aprofitar una visita mèdica a l'Hospital de la Vall d'Hebron per escapar-se.
Vivia en un centre de menors i va anar fins a l'hospital custodiat i emmanillat, però va aconseguir escapolir-se. Poques hores després d'activar un dispositiu per buscar-lo, la policia va trobar les manilles que portava posades, però dos sense rastre del jove.
I a l'exterior, avui hem de parlar d'un cas que potser alguns de vosaltres recordareu, la noia nord-americana que va matar la mare perquè la tractava com si estigués malalta, fent-la anar fins i tot en cadira de rodes i alimentant-la per una sonda, ha sortit de la presó. Parlem de Gypsy Rose Blanchard, que ha estat 8 anys a la garjola, el 85% de la seva condemna, després, com dèiem, de planificar l'assassinat de la seva mare el 2015.
Segons el seu testimoni, la seva mare la tractava com si tingués leucèmia, asma i distròfia muscular, quan en realitat no tenia cap malaltia. Gràcies a aquestes invencions, la mare va rebre donacions de diners i fins i tot una casa. Blanchard i la parella que tenia aleshores van planificar l'assassinat. De fet, ell la va apunyalar i per això també va acabar a la presó. Blanchard, que ara té 32 anys, va tenir un judici molt mediàtic i fins i tot se'n va fer una minissèrie, The Act, i un documental a HBO. Ara assegura que està penedida del que va fer, diu que la seva mare no s'ho mereixia perquè era una persona malalta i ella no ho va saber veure.
2:15, el Canó del Cap de Creus és un dels pocs llocs al Mediterrani que trien les tintoreres per poder criar. Les investigacions confirmen que entre finals de la primavera i mitjans d'agost aquest any s'hi han observat 90 exemplars d'aquesta espècie que està en perill. Anem cap a Girona, Santa Florença.
El Cap de Creus és un dels únics llocs del Mediterrani Occidental on es reprodueixen les tintoreres. Així ho confirmen els estudis impulsats pel Departament d'Acció Climàtica i el Centre d'Immersió Sota Mar de Cadaqués. Dels 90 exemplars observats, 10 són acabats de néixer i fan entre 35 i 45 centímetres. El responsable d'Espècies Invasores i Projectes de Conservació d'Acció Climàtica, Josep Ruiz, ha explicat a RAC1 per què creu que les tintoreres han escollit el Canó del Cap de Creus.
Totes les tintoreres van a criar a pocs llocs de la Mediterrània. Estàvem veient que els teníem aquí just quan aquests animals es reprodueixen. I quan dic la reproducció, com que la gestació dura 12 mesos, coincideixen els parts amb els aparellaments. A l'època aquesta, que és tan important per ells, els teníem aquí.
Els taurons tenen unes gestacions de 12 mesos. Per tant, quan venen aquí, coincideixen les dues coses, els parts i la reproducció.
A Barcelona fa ben poca estona que ha començat el primer dels dos concerts de Nadal que faran els Amics de les Arts a la sala La Paloma de Barcelona.
Diu que té una casa lluny de tot i un 4x4 i quan baixa
el trio català que ha exhaurit totes les entrades i promet que serà un concert inèdit on hi haurà també alguna col·laboració inesperada. Seguint el concert hi tenim el Marc Simón. Marc, bona nit.
Bona nit, doncs sí, just ara fa escassos minuts han pujat sobre l'escenari els Amics de les Arts a una sala a La Paloma plena a vessar. Després d'un any frenètic on han publicat el seu sisè disc Allà on volia el març i trepitjar gran part dels escenaris dels festivals d'estiu, ara tornen a Barcelona per oferir un espectacle nadalenc. Entre el públic, un ambient d'allò més divers, però sobretot familiars molt entregats. De fet, ahir el grup va fer una publicació per xarxes demanant als assistents que enviessin anècdotes per explicar-les avui. El concert ha arrencat amb Ding Dang Dong, la versió en català de Jingle Bells, i tot apunta que barrejaran clàssics com Jam Look amb cançons nadalenques. Aquest mateix concert el repetiran demà i encara queden algunes entrades.
Gràcies, Marc. I un últim apunt musical perquè la gira a tribut de Pau Donés afegeix una segona data, en aquest cas a Tarragona.
Es que tú me das es mucho más de lo que pido.
El concert serà el 16 de febrer a la sala Red Star, un concert a Barcelona que serà a Luz de Gas el 26 d'abril i que les entrades ja estan a la venda. I l'edició d'aquest any del Festival Barnasants incorporarà un centenar de concerts que es repartiran des del 26 de gener fins a finals de maig. Entre els plats forts destaquen, per exemple, Tomeu Penya.
L'amor tendre en sec i demana dedicació.
També hi haurà Albert Pla. No el tenim aquí, Albert Pla. Ara, a veure si podem sentir.
Jo vull ser torero.
O també Renaldo i Clara.
Vull matar toros.
Vaja, que no volen entrar el Renaldo i Clara com a novetat aquest any al Festival Barnasants, que commemorarà el 50 aniversari de la Revolució dels Clavells i el centenari de Joan Salvat Papasseit.
En total seran prop de 110 actuacions repartides pel territori català i també pel País Valencià. El festival continua apostant per un format des dels marges donant veu a talent local. De fet, el director artístic Pere Camps ha confessat que, si no existís aquesta iniciativa, gran part dels artistes no tindrien l'oportunitat de fer un concert.
Si no existís el Barnasants, el 70% no tindrien l'oportunitat de presentar el seu treball. El 1996, quan va néixer el Barnasants, sabeu que un dels motius fonamentals va ser que els cantadors poguessin presentar-se a la feina.
Altres artistes que també participaran en el festival són Mayo i Cesc Freixas, que celebrarà 20 anys a dalt dels escenaris en un concert especial i inèdit.
I seguim parlant de música, en aquest cas un pèl diferent. Aquest matí ha fet parada al Món a RAC1 Labinot El Shani, un dels cofundadors d'Hispania Conciertos, que són els encarregats de fer el mític concert d'any nou a Viena. A Barcelona serà en aquest cas el 2 de gener al Teatre Coliseu. El Shani ha explicat que serà molt similar al de Viena i ha confirmat que gran part dels músics que hi haurà tocant el dia 1 també seran a Barcelona.
Todos los músicos son miembros de la Orquesta Filarmónica de Viena. Uh-huh. No solo que no todos los músicos tocan cada concierto, uh-huh. Algunos tocan ese año y los otros el año que viene. Y quiero decir, el 70-80% de los músicos que vamos a ver en Teatro Coliseum el 2 de enero, uh-huh. Van a ver un día antes también la tele.
Entre les curiositats del concert de Viena, ha explicat, per exemple, que les entrades poden anar, atenció, dels 35 euros fins als 1.200 i que només es poden comprar mitjançant una loteria que es fa a finals de febrer, per tant, 10 mesos abans que es faci aquest concert. Això sí, pel concert de Barcelona encara queden entrades a la venda i es poden trobar al web del Coliseum. I abans dels esports, atenció a tots els amants de plats bruts, perquè aquest diumenge, és a dir, l'últim dia de l'any, TV3 emetrà 8 capítols de la mítica sèrie. Serà, entre cometes, una marató que durarà tarda i vespre. El primer episodi que començarà a 3:45 i l'últim serà a 7:00, i tot plegat per celebrar que l'any que ve la sèrie farà, atenció, 25 anys.
El primer capítol serà Tinc un dia normal, on en López i el David passen les festes de Nadal junts, volen fugir de les tradicions i celebrar un dia normal, però acabaran asseguts en una taula menjant les tradicionals pilotes de Nadal.
Això és pilota, López.
Hòstia, no fotis, eh?
López, que és pilota, i la pilota no és normal, la pilota fa Nadal, eh?
Hòstia, no pot ser,
No, no, jo amb aquesta pilota no...
Calla, no és pilota. És mandonguilla,
Un tall mític, eh, aquest de plats bruts.
Si mengen pilota o mengen mandonguilla, però en qualsevol cas, l'últim capítol d'aquest diumenge serà Tinc Bolero, un episodi en què el López se'n va a Cuba a passar les vacances i torna amb una dona cubana. El primer capítol de la història de plats bruts, recordem, es va emetre el 1999 i l'últim el 2002. En total van ser 6 temporades, en total 73 episodis.
Per tant, aquesta marató que es farà, Víctor, no seran els capítols, és a dir, en ordre des de la primera temporada, sinó que seran alguns dels més mítics.
Correcte, correcte.
Doncs ja ho sabeu, si no teniu pla per aquest diumenge a la tarda, podeu seguir aquesta marató de plats bruts, com dèiem, des de 3:45 fins a 7:00, que començarà l'últim, i fins que s'acabi. 8:37, moment pels esports. Mònica Aguilar, bona nit.
Bona nit.
El Girona, que ha tornat avui a la feina després d'una setmana de vacances.
Ho ha fet aquest matí amb bones notícies, amb les novetats de Yangel Herrera, que s'havia perdut els 3 últims partits per lesió, i Borja García, inèdit des del mes d'abril. D'altra banda, qui no hi han estat presents amb permís del club, això sí, són l'uruguaià Estuani i el brasiler Savinho, que s'incorporaran demà en un entrenament que el club farà de portes obertes, tot plegat amb la mirada ja posada en el partit de dimecres que ve contra l'Atlètic de Madrid. Això ha estat al matí, a la tarda ha estat el torn de l'Espanyol, que ha tornat a la feina per començar a preparar el partit de Copa contra el Getafe, que es disputarà el dia de Reis, tot plegat el dia que Isco ha renovat pel Betis fins al 2027 i que el porter Diego López, ex del Madrid, Espanyol o Villarreal, entre d'altres, ha anunciat que penja els guants i que es retira del futbol als 42 anys.
D'altra banda, en futbol internacional, avui es tanca la jornada del Boxing Day a la Premier League anglesa amb 2 partits més.
El primer, el que ha arrencat a 9:15 amb el Brighton Tottenham, de moment empat 0 al marcador, un duel que està enfrontant dos equips plegats de baixes per lesió. Tot seguit, a 10:15 tindrà lloc el derbi de Londres entre l'Arsenal i el West Ham. Els de Mikel Arteta poden recuperar així la primera posició si avui sumen els 3 punts, una primera plaça que ara mateix ocupa el Liverpool.
Més enllà del futbol, la selecció espanyola femenina de waterpolo ha aixecat el trofeu internacional Ciutat de Barcelona.
L'equip entrenat per Miki Oka ha guanyat per 7-5 a la selecció d'Hongria, un partit amistós que ha enfrontat a dues de les millors seleccions del món a la piscina de enfrontar a Sant Sebastià. El duel ha estat una prova de foc per als dos conjunts abans de l'europeu que es disputarà el proper mes de gener a Eindhoven i del Mundial del febrer a Qatar.
I acabem amb tennis, on Carlos Alcaraz està disputant un nou partit de preparació.
I ho està fent a la seva Múrcia natal des de 8:45 del vespre contra el castellonenc Roberto Bautista en la primera edició de la Copa que porta el seu nom, tot plegat després del partit d'exhibició contra Djokovic a l'Aràbia Saudita.
Gràcies, Mònica.
Fins ara.
Bona nit. Va, i el temps, com sempre, amb l'Abel Caral. Abel, com estàs?
Bona nit. Què tal? Bona nit.
Avui hem notat que han baixat,
sí,
han baixat les temperatures, però demà em sembla que no, eh?
Demà, de fet...
Amunt, avall...
Sí, avui el que ha passat és que de bon matí feia molt fred un altre cop, amb glaçades una mica intenses, fins i tot a l'interior de Catalunya, però han arribat núvols i el fred... podríem dir que no ha tingut opció d'acabar de marxar. Han pujat les temperatures, però bé, si ahir, abans d'ahir, tenia màximes de 20-21 graus en alguns casos, doncs avui les més altes entre els 15 i els 16, i en general de 10 a 15 graus, més baixes per sota les 5 a la plana de Lleida. Per tant, ha fet més fred de bon matí, i al migdia, doncs això, han reculat les temperatures. Demà què passarà? Que al centre del dia, a l'hora de dinar, primeres hores de la tarda, les temperatures seran semblants a les d'avui, una mica més altes que avui a la plana de Lleida, amb fred, però no tan rigorós com avui, però en canvi, de bon matí, demà en sortir de casa notarem que fa menys fred. Abrigats, que estem a, doncs això, a finals d'any, sí, toca abrigar-se, però de bon matí farà menys fred i les glaçades que hi hagi a l'interior seran menys extenses i menys intenses. Un dia nou amb bastants núvols, però, com ha passat avui, en alguns moments cel gris, però núvols que no han deixat ni deixaran tampoc demà precipitacions.
I veus alguna cosa més, anava a dir, dels propers dies?
Sí, aquells canvis que dèiem demà, sí, sembla que el tombant d'any, entre diumenge i dilluns, podem tenir precipitacions, a veure si per acabar el 2023 reguem encara que siguin unes comarques, i si comencéssim el 2024 amb pluja, amb nevades, hem d'anar acabant de veure, demà es veurà més clar, doncs seria, sens dubte, una bona notícia, i tant de bo, bons auguris per l'any que estem a punt d'encetar.
A veure, doncs
bons
demà...
auguris meteorològics, vull dir.
Sí, sí, com a mínim aquests.
Com a mínim aquests,
que pinten bastos, la veritat. Gràcies, Abel, va, fins aquí una estona.
Fins ara.
8:41 minuts.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Tertúlia del 9C d'aquest dijous 28 de desembre, avui amb la periodista del Crític, Laura Aznar.
Què Hola, tal, Laura? Què tal, com estàs?
Com estàs? La Montserrat de Mesón, jurista i politòloga. Què tal, Montserrat?
Bé, anar fent.
Uns dies sense veure't.
Sí, eh?
El Rafa Garrido, cap de política de l'ACN. Què tal, Rafa?
Hola, refredat només de veure els pantalons curts de l'Abel. Ja
està, ja. Però si és el mateix de
sempre. No, m'ha entrat un camp fred, ho he vist, ja ho sé, però em sorprèn encara, ja està.
És el primer dia que m'has vist, en calça curta, no, amb fred, vols dir?
Cada dia,
no,
però aquesta temporada de fred.
Però igualment li crida l'atenció.
He vingut avui, que avui fa més fred, però
ja ho he dit, que han baixat.
I és dijous, i com sempre hem deixat per l'últim, l'advocat, periodista i professor universitari, Josep Manel Silva. Què tal? Ui, mira, anava a dir màniga curta, no, que t'has arremangat el jersei. Per un moment he pensat, mira...
No, no, no. Vull constatar que últimament el Rafa sempre introdueix comentaris abans de presentar-me.
Però només per tapar-te tu, que consti.
Perquè quedi una mica més repartit.
Ja, no, clar, no, però sempre no la culpa, ell. Saps com va? Però ja veiem el que passa últimament. I també vull dir una altra cosa que m'ha agradat molt, que ja és l'Abel.
Ah, què?
Sí, no, això, aquesta expressió de bons auguris és molt maca, perquè és exactament la que fan servir els italians per felicitar a l'any.
Tanti auguri. Sí.
I és molt maco, perquè vol dir desitjos, bons desitjos, i això. I és una paraula que veus en català i en italià és la mateixa, està molt bé.
Més o menys.
Bueno, en castellà també.
Anava a dir, avui...
I molt contenta que estigui la Montse de Mesón, que me l'estimo molt.
Molt bé. Tens alguna... Vols dir alguna cosa més? O...
Sí, la Laura també.
Dóna-li el micro i que porti ell la tertúlia.
Estem molt contents. Jo, mira, si de cas, jo us deixo aquí. Només li has d'indicar al Nieto quan vulguis una publicitat. Tu li dius, seus aquí, et deixo l'ordinador aquí en marxa i tu vés tirant amb la...
Nieto, fem una pausa, fot publicitat i tornem en...
No, això serà un altre dia, en tot cas. En somnis, si de cas. Sí,
però... Bé, va, bé, va.
Ai, ai, t'has tingut por, per un moment has tingut por, eh? Has tingut por, eh?
De moment encara no, perquè el Nieto ja sap a qui li ha de fer cas i a qui
bona,
no.
Bona, bona, bona. Saps que soc del club dels damnificats, no?
De què? Dels damnificats de què?
Del triple virus este que corre per ahí.
Ja està, t'has curat ja per això, no?
Sí, espero que sí.
Jo també.
Jo també ho espero, però estàs aquí.
Sí, jo també ho espero, sí.
Estaria bé que poguéssim celebrar bé el Cap d'Any.
Sí. Me'n vaig fer tots els tests.
Quina bona info que estira el Silvè. De cop i volta et dono una info que dius, gràcies per donar-me aquesta info.
No, vull dir perquè si voleu que expliqui el testimoni personal d'haver passat la nit a Nadal i el dia de Nadal.
En vam parlar ahir d'això.
Sense grip, bé, però amb febre i fet caldo, que ha estat meravellós aquest Nadal per mi. Meravellós, o sigui, dels millors Nadals dels darrers anys.
Fa 3 minuts que hem començat la tertúlia, jo només us he saludat, he dit els vostres noms.
Vinga,
ja saps que això va així.
I escolta'm, tu...
A culpes del Garrido.
Què, us han fet alguna innocentada avui o no, dia 28? Que potser això del Silvè era tot innocentada, en realitat.
No que jo sàpiga.
No, eh? No us n'han colat cap.
No, aquest rotllo no em va, eh? No em va, no em va.
Bueno, una cosa és que no et vagi i l'altra és que passi.
No, tampoc, tampoc.
I que et rebis algun missatge, algun WhatsApp.
Alguna llufa a l'esquena. No? Les clàssiques llufes de paper de diari.
No,
m'han fet cap directament, n'he vist alguna per Twitter i hi ha hagut un comentari que ha fet el Manel Vidal, molt més eloqüent que el que diré jo ara i també molt més canyero, que venia a dir alguna cosa del tipus, és que fa una miqueta de pena perquè és com molt evident, no?, que és tot mentida i que realment el públic general que tu posis per Twitter, mira, és que va passar tal cosa sabent que tots que és mentida, ens és bastant igual a tots, no? Només li fa gràcia a la persona que fa la innocentada. Això és lo trist, que dius, ai, pobre.
O sigui,
necessitava aquesta tensió.
Sou zero de fer bromes d'aquest tipus, eh?
No.
Tu, Silva? Tens pinta de sí, de fer-ne alguna.
Ja estem. Mira, ara anava a dir una cosa seriosa, que és que des de la perspectiva de la comunicació...
Fins ara no eren serioses.
No. Però si vols t'ensenyo una innocentada que és bona. Mira, aquesta és bona.
Però, a veure, això és molt poc radiofònic.
Ja, explica-ho.
Què passa?
Vinga, treia la ràdio.
No, però és que ara això és una foto que sembla un vídeo, però que en realitat no ho és.
És que és una altra cosa de les innocentades, que jo crec que els boomers els hi fan molta gràcia, però que això ja ho hem anat generacionalment, ho hem anat superant.
Tens raó. No, jo anava a dir seriosament que en el món de la comunicació, des de que existeix internet, les fake news i la desinformació, no té cap sentit el dia de les innocents, des de la perspectiva de la informació, perquè ningú es creu res, perquè tot s'ha de contrastar. Aleshores, una informació que és falsa, perquè per definició una innocentada en el món de la comunicació és una cosa que és mentida i que tothom veu que és mentida però alguns se la creuen, resulta que això cada dia passa a internet, està ple de coses que no són veritat. Què et sembla aquesta de la teoria?
Jo vull reivindicar que és el meu sant.
Això és la cosa important,
perquè Sant Abel també
perquè, perquè no tens sant, no? Per,
no, hi ha qui diu que és el març, però com que Caín va matar Abel, com ho bé sabreu, Caín va matar Abel, Abel era innocent.
S'està anant de les mans.
Clar, és el primer innocent.
Soc el primer innocent, vull dir, avui m'ho portat pastetes.
Abel, t'he dit que et quedessis, però per un altre tema que ara repassarem, si de cas. No, però jo us volia ensenyar aquest cartell d'avui, aquestes targetes de la T-Drogues, que no sé si les heu vist avui.
Les hem vist, sí.
Però... que jo, quan les he vist aquest matí, m'he pensat que era una innocentada. Ai, mira, algú que s'ha inventat aquesta targeta i ha fet l'ha tonejat. Ara en parlarem d'aquesta campanya que ha impulsat la Federació de Casals de Joves de Catalunya. Fem primer una pausa i de seguida parlem d'aquesta i també d'altres qüestions relacionades amb aquests dies, amb el Cap d'Any i amb una qüestió que sortia avui ahir a la tertúlia del 9C amb el Camilo Vaquero, que va començar la tertúlia explicant-nos una cosa i que ara també en parlarem avui al 9C.
9C amb Anna Ballonesa.
Un petó.
Molts petons.
Un petó.
Mai ens havíem fet tants petons com en els últims 100 anys. Si la tecnologia ens ha permès connectar com mai la vida de les persones, imaginem-nos tot el que podrem arribar a fer en els propers 100. Telefònica. Imaginem-nos.
Nadal és temps de bons propòsits i d'alegria. A Catalunya Wagen Volkswagen Vehicles Comercials volem que les teves il·lusions es facin realitat. Catalunya Wagen Volkswagen Vehicles Comercials. Bones festes.
Si et vols canviar un aprenentatge immersiu, millorar la teva competitivitat de cara al mercat laboral o canviar una experiència acadèmica que prioritzi la part pràctica, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi amb els nostres màsters i MBAs. EAE Business School. We make it happen.
Perquè cada camí es converteixi en una història, aquestes festes a Movento Sarsa Volkswagen volem ser al teu costat. Movento Sarsa Volkswagen, conduïm amb tu cap a un futur millor.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Vins i Licors Grau presenten 360 Graus, un podcast sobre l'univers del vi amb Joan Maria Pou.
Un recorregut per conèixer més sobre les vinyes, destilats i licors.
El podcast que mira el món del vi cada dia des d'un punt de vista diferent.
Des de que l'home coneix el vi, va descobrir un dels elements importants en una cocció.
El vi no deixa de ser un reflex de la manera de fer d'un territori, d'una identitat.
360 graus. Els dimarts, cada 15 dies, fes-ne un glob a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1. A RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Deu minuts mal comptats i arribarem a les 9 de la nit. Ara parlarem de tota la polèmica també que hi ha hagut al voltant d'aquesta campanya de la Federació de Casals de Joves de Catalunya, amb aquesta targeta que dona explicacions sobre com s'ha de consumir correctament la cocaïna. Però abans, deixeu-me que parlem d'una altra qüestió, perquè ahir, aquesta hora devia ser més o menys, fa just 24 hores, aquí el 9C, el Camilo Vaquero, a la tertúlia, ens explicava això que sentireu ara.
De fet, diria que sóc l'únic periodista que li va agradar el discurs de Pere Aragonès abans d'ahir, perquè va fer una referència a les persones que lo passàvem sols a casa. I vas dir, i això m'ha arribat al cor.
Vas passar-lo sol, aquest
sí,
Nadal?
Sí. El Nadal sí, el 25. No, clar, el que passa és que a Colòmbia es celebra el 24, no passa el 25. Mm-hmm. O sea, bueno,
la nit de Nadal.
La nit de Nadal. I aleshores, diguéssim que, bueno, dependent de la família que sigui a Catalunya, pues és una cosa o una l'altra, no? Però, bueno, ja estàs, però és molt bé, he sobreviscut, no ha passat res.
Va sobreviure. Com ara sentíem, el Camilo ens explicava que havia passat el Nadal tot sol, no li va passar res, ho explicava amb una certa normalitat, però és veritat que ara torna a venir aquesta festa que tenim, doncs, molt associada a passar-la amb els amics o amb la família, amb festa, amb música, i segur que també hi haurà molta gent, doncs, que haurà de passar aquests dies sol. No sé si vosaltres us heu plantejat alguna vegada que es pugui donar aquesta situació, que haguéssiu de passar un dia que tothom ho relacionem, amb que es passa en família o acompanyat, que l'haguéssiu de passar sols. Fins a quin punt donem aquesta importància potser excessiva a estar acompanyats en un dia com aquest?
Jo el que he intentat explicar abans, quan deia allò de la malaltia, era una part d'això, que de manera sobrevinguda...
Clar, durant la pandèmia sí que potser hi va haver més gent que es va veure obligada a aquesta situació, però...
Però és que aquests dies estem vivint coses que hem oblidat, però que algunes s'assemblen, perquè de veritat que hi ha molta gent malalta, no sé si al vostre voltant
sí, passa... Sí, en parlàvem ahir també aquí a la tertúlia.
Em va agafar que dos dies abans em vaig fer la prova, tot era negatiu de tot, de grip, de Covid tal, però jo el dia 24 vaig despertar amb febre, òbviament teníem un dinar familiar el dia de Nadal amb 20 persones, inclosa la meva mare, que és molt gran, i ja tothom em va dir, pues, tato, pues no vens, no? I jo mateix vaig pensar, pues evidentment no puc anar-hi, però és que em vaig passar el dia de Nadal sol, a casa, al llit, amb febre, i amb una sensació de... Clar, que si no és Nadal, em van dir una cosa que està molt bé, que és, tu no pots escollir el dia que et poses malalt, no?
Clar.
Però si et passa això el dia de Nadal i penses que és el dia de Nadal, home, la sensació de soledat és molt més bèstia, mm-hmm. saps?
Clar, però una cosa és per una gent... situació sobrevinguda...
Clar, ho entenc, però fas aquest exercici d'empatia de la gent, que és el que em va passar.
És que a més el problema de la gent que està sola per Nadal és que normalment està sola cada dia.
Clar, per això vaig fer aquest exercici d'empatia de pensar en la gent que està sola normalment mm-hmm. amb mm-hmm. aquest tipus de situacions.
I que una part del Nadal també ha de poder ser, si tu ets conscient de que tens la sort de tenir un dinar amb 20 persones a casa i potser penses en aquell veí que està sol i vull dir, potser no serà el dinar més còmode de la teva família perquè hi haurà una persona que no forma part de la família i quedarà com potser descompensat, és igual, però si coneixes algú que està sol, doncs no està de més convidar-lo.
Sí, per mi una mica el problema no és el dia de Nadal, que es fa aquesta lloança al retrobament familiar, quan segurament hi ha moltes persones que els hi dona tres patades trobar-se amb la família perquè probablement ho fan per herència, per tradició cultural i social, però no tenen una bona relació amb les seves famílies, igual preferiria no passar-lo sol o passar-lo amb altres persones, no? De fet, hi ha altres persones que potser també passen el Nadal amb amics o amb companys o d'una altra forma, no? Però en qualsevol cas, per mi la soledat no és el problema, ni el dia de Nadal ni mai, sempre i quan sigui volguda. Mm. El problema és la soledat quan no és volguda i quan segurament hi ha veïns i veïnes o persones que ara potser ens estan escoltant i que no tenen la possibilitat de compartir temps i espai amb altres persones. I jo penso molt, per exemple, amb gent gran, no? Que potser doncs, o no ha tingut vincles familiars o ara mateix no en té, i que potser sense voler-ho, està passant no només aquest dia, sinó molta part del seu temps de forma no acompanyada, no? Aquí jo crec que hi ha el problema, no en la soledat en si mateixa.
Rafa?
Al final, estic d'acord amb el que estàveu dient, perquè és el reflex una mica del que tens la resta de l'any, no? Si aquell dia és, segurament tens dinars i sopars, en general, bueno, tendeixes a tenir-ne més al cap de l'any amb aquella gent,
amb una
relació relativament habitual, amb uns més, amb altres menys. A no ser que sigui un drama de dinar i de sopar, perquè en realitat no vols estar allà. Però això és una altra cosa, no? El drama, en realitat, és quan culmina en el dia de Nadal tot l'any d'episodis, diguéssim, de soledat no volguda, no? Uh-huh. I aquí sí que crec que pot haver-hi un problema si no saps portar-ho o no saps adaptar-te a la situació, o si realment per tu és un pes més enllà del que ja suposa estar sol, diguéssim, a casa o habitualment. No?
I que en general amb la família, si hi ha una mala relació, sempre pots fer de més i de menys. Vull dir, escolta, surts de dinar a les 3 i quedes amb els teus amics, que per tu sí que són la xarxa amb qui estàs còmode i amb qui pots celebrar, i sempre pots muntar-te una mica l'estructura que tu et faci sentir còmode, però és que si no tens estructura per muntar, si no tens res, és impossible.
No, però em referia més que res evidentment que hi ha molta gent que aquests dies està sola i que això és un problema més estructural que s'hauria d'abordar tot l'any, no només per les dates de Nadal. Sí que és veritat que potser hi ha gent que per circumstàncies, com ens deia el Camilo, no? Ell no és que no tingui família i no tingui amics, sinó per circumstàncies has de passar un dia com aquest sol, i potser donem una importància, vull dir, al final el dia 25 o el dia 26 o el dia 31 és un dia com qualsevol altre, no? I que al final és el valor que li acabem atribuint a un dia com aquest.
Bueno, aquí la història és que celebrem, perquè clar, si no tens res a celebrar, però clar, si celebrem el Nadal, doncs aleshores tenim alguna cosa a celebrar i potser és una forma de veure-ho d'una altra manera. Jo també pensava en un altre tipus de soledat, Anna, que he comprovat, perquè una de les coses que no he pogut fer, a veure, alguns dies sí i els dies que et fa mal no, és que cada any anem amb un grup de gent a cantar Nadales a residències de gent gran, per exemple, i la soledat d'aquesta gent que està acompanyada, perquè està acompanyada, però és brutal. O sigui, la gent gran que està a les residències, sobretot la gent que ja que és molt gran i que ja no té consciència, o que fins i tot encara que estan ben cuidats i tot això, aquests dies es fa més notori, però és que al llarg de l'any hi ha molta gent que no els van a veure, que estan sols, és que sí. No va ningú a veure'ls. I això, a mi, de veritat, és que em trenca el cor. O sigui,
sí, i després hi ha una soledat potser més agraïda, podríem dir, entre cometes, que és la voluntària o la buscada, i per això li he fet quedar a l'Abel Caral avui, perquè avui quan parlàvem d'aquest tema d'ostres, gent que passi el cap d'any sol, i l'Abel ens ha dit, sí, jo he passat algun cap d'any sol, no, Abel?
Sí, mira...
Jo crec que també,
De fet, voluntàriament,
sí.
El cap d'any a més va ser del 99 al 2000,
quan s'havia d'acabar el món,
per si cas. Jo vivia a la Cerdanya, aquella època vivia a Llívia amb el meu pare i la meva germana Lia, i aquell cap d'any havíem d'agafar la meva germana, tenia 14-15 anys, havia tenir algun sopar amb alguns amics, alguna colla. El meu pare i jo havíem d'anar al turó de Llívia, que és una muntanyeta que hi ha algunes restes arqueològiques a dalt, doncs a fer el canvi de segle o no, perquè no, és allò que no sabíem si era canvi de segle, a veure si hi hauria efecte 2000, no?
Sí.
Doncs allà dalt al turó de Llívia. El que passa que el meu pare i jo ens vam barallar aquell vespre.
Clàssic. Jo tenia molt voluntari.
Jo tenia 19 anys, era un xavalet total. Me vaig anar sol i vaig ser amb una mica
a la nit.
Sí.
La nit de Cap d'Any,
Nit de Cap d'Any, amb una mica de por, perquè no sé, tot solet allà.
Ja tenies una mica de vocació, eh?
Sí, no, jo la tenia ben desperta.
Ara ho entens, no, Rafa, també això dels pantalons.
Tot una mica, sí.
No, amb pantalons llargs i abrigadet, però sí que va ser curiós, a més que era una data tan assenyalada, no? Canviar del 1999 a l'any 2000, als anys 2000 i tal, doncs va ser allà com molt, molt tranquil. Ja han canviat, eh? Vaig sentir que l'església allí tocava a les 12 i doncs ja estava. I sí que ja fa uns anys que amb la meva parella, la Carla, les campanades, no fem campanades, sinó que ens en anem, en aquest cas a la muntanya de Tiana, a la Conreria, que és la muntanya que separa el Maresme amb el Vallès Oriental, darrere hi ha Sant Fost de Campsentelles, Mollet i tal, i ens anem allà dalt, i també doncs fem el canvi d'any allà dalt, solets, potser ens en portem uns grans de raïm i una biqueta de cava i res, i quan veien que tiren coets, doncs ja està, ja, doncs, ah, ja han canviat.
Quin record tens d'aquell any, que del 99 al 2000, que ho vas passar allà? Va ser, preferiries, no, vull dir, no ho has repetit tu sol?
No ho he repetit
tampoc,
jo sol,
no va ser una experiència...
però no, va ser una experiència maca, curiosa, perquè a més això, una data tan senyalada, jo que sóc molt de, ah, les dates, i dono molta transcendència a vegades a les dates i a les
sí,
dades.
Sí, una mica massa a vegades.
Potser una mica massa. El que sí que recordo que quan vaig acabar, quan ja estava l'any 2000, vaig anar al caixer i vaig treure 2.000 pessetes.
Això ho va fer molta gent, jo crec.
Perquè vaig dir, calla, que no passi alguna cosa, i que almenys 2.000 peles, saps? Que ara serien 12 euros, que ja em diràs què faríem. I un any, i acabo amb això, del 99, ai, del 2019 al 2020, jo sempre havia volgut fer com el Mr. Bean en un capítol que, en aquell cas, ell no és voluntari, l'enganyen i se'n va dormir.
Fa una hora abans, no?
Exactament. Doncs, jo sempre havia volgut fer un cap d'any dormint. N'havia fet de petit, suposo, i el canvi d'any del 2019 al 2020 el vam fer dormint, la meva estimada i jo, i de cop vam sentir que els de baix estaven allò mig endormiscats i vam sentir que els de baix celebraven i vam dir,
mira, hi hem canviat d'any.
Cosetes, no sé.
Mira. A casa meva fem un dinar de cap d'any. El sopar, els meus pares se'n van a dormir i jo vaig...
El 31, feu dinar?
El 31 feu un dinar?
Sí, sí. A mi tot això de la festa tan com forçada i haver de sortir...
I a la nit què fas? A dormir?
Jo vaig amb els meus amics, però llavors els meus amics surten de festa i jo me'n vaig a casa.
Però també et diré una cosa millor, si no tens dinar l'endemà, perquè depèn la nit que hagis passat.
Home, és que a casa meva es va abolir el dinar del dia 1.
Sí, a casa meva alguns el fan, però molts
però
van desertar.
Però tu no, era
insuportable.
Clar, és que nosaltres celebrem el dia 1, perquè era el sant del meu pare, que ja
Sant
no
Manel.
Hi és. Sí,
clar, molt bé, el meu avi també es deia Manel, també celebrava.
Sí, que ja no hi és, però continuem celebrant-lo sense ell. I és, de fet, és el dia que estem tots. Mm. Mira, és una tradició que tenim, no? Jo anava a dir que
sí,
algun any també... Clar, és que, curiosament, el que més m'agrada és el que diu la Laura, en el sentit de que el problema de la soledat és quan és forçada, perquè, en realitat, jo, per exemple,